Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
La Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, i la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, fan possible aquest català al carrer que ens acompanya cada dimarts al Penedès en xarxa. A Ràdio Vilafranca ja tenim la Teresa. Bon dia.
Hola, bon dia.
I tots aquells que us hàgiu d'acostar al Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, teniu nou horari, oi, Teresa?
Sí, tornem a començar o tornem a engegar aquest horari d'atenció al públic de tarda, que ja abans de l'estiu doncs, vam començar, perquè sempre havíem fet horari només de matí, excepte en períodes d'inscripcions de cursos. Però ara ja han passat inscripcions, que també vam fer dies així de tarda per donar més opcions a fer les matrícules. Després vam continuar amb els matins i ara a partir de l'1 d'octubre ja tornem a fer aquest nou horari ampliat. O sigui, que fem atenció de dilluns... Carai.
Estem tots igual,
sí,
Teresa.
Sí, no sé què passa. De dilluns a divendres al matí, de 10 a 2, i després el dimarts i dijous a la tarda, de 5 a 7 de la tarda. També es pot fer oberta l'atenció al públic. De fet, això també ha pogut ser gràcies a que ara tenim el suport d'una nova persona administrativa al servei, que fins ara no teníem, i així doncs, també podem... Ella també fa aquesta atenció al públic i podem ampliar una mica aquest horari.
Quin tipus de gestions acostumeu a fer o què us demanen?
En l'atenció al públic?
Sí.
Fora del període d'inscripcions, bàsicament és informació per la propera oferta de cursos o persones que acaben d'arribar i no saben si ara és un bon moment o no i els hem d'aclarir això. Sobre recollida de certificats, també ara estem repartint sobretot els certificats del nivell C2 de les persones que es van examinar al maig. A partir de setembre arriben octubre els certificats i ara ve molta gent a recollir-los. I després, doncs, això sobre els serveis que fem nosaltres, però bàsicament l'atenció al públic té molta relació amb els cursos i també molt voluntariat, persones interessades a fer voluntariat per la llengua.
Per tant, tot l'any s'acosta algú cada setmana a preguntar quan pot començar un curs i com funciona?
Sí. Si féssim això, una matrícula que poguéssim anar inscrivint constantment, doncs sí, cada dia ve algú que es podria apuntar un curs d'aquests bàsics i segur, i d'altres nivells no tant, però sí, l'afluència és continuada. Sempre hi ha persones que no saben si és el moment aquell de començar o no, llavors ens va molt bé doncs, això poder fer cursos trimestrals, perquè clar, si els diguéssim, ui, ara ja fins al setembre de l'any que ve no podeu fer res.
No tornaven.
Clar, home, i els perds, i és una llàstima, llavors el fet que siguin trimestrals es pots dir bé, ara no, però el desembre ja tornem, que serà d'aquí dos dies, ja tornem a fer inscripcions, el gener tornem a començar, això va bé doncs, per anar mantenint obert el... Això, la informació i així, doncs l'espera no és tan llarga. Però bé, sí, bàsicament la informació sempre és en cursos i per això hem ampliat a la tarda, perquè a la tarda fem classes, els tècnics no podem estar disponibles per fer atenció públic, però sempre ens deien els tècnics que estan fent classes a la tarda que sempre ve algú a preguntar coses. Llavors, clar, si hi ha una persona almenys dos dies a la setmana que els pugui atendre, doncs també ens va molt bé.
Amb la Teresa jugarem d'aquí a uns minuts, obrirem línies i engegarem el concurs. Abans, però, seguim aprenent sobre el gènere de les paraules des de Ràdio Sant Sadurní.
Com cada setmana ens sumem al català al carrer i ho fem de la mà de la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Bé, molt bé, Eli. Bon dia.
Explica'ns de què parlarem en aquests minutets del català al carrer.
Doncs, mira, continuem parlant de particularitats de gènere d'algunes paraules. Bé, hem parlat aquestes dues últimes càpsules de paraules que es poden dir en masculí i en femení, però que tenen significats diferents, i avui parlarem d'algunes paraules que generen dubte de si són masculines o femenines, sobretot perquè en castellà són de gènere diferent. O sigui, català i castellà tenen un gènere diferent, cosa que no passa sovint, eh? Si tenen la mateixa etimologia, solen coincidir, sol coincidir el gènere. Però bé, n'hi ha unes quantes que no és el cas. Per exemple, són paraules masculines en català, afores, són els afores d'una ciutat, un anell, avantatge i al contrari, desavantatge, té molts avantatges o té molts desavantatges, hem de dir. Bacteri, els bacteris, és una paraula masculina. El batent de la porta. Compte, el compte corrent, per exemple. O demanar el compte, quan demanem el compte a un restaurant, per exemple. El corrent elèctric. Costum, també és una paraula masculina, un costum. Deute, el deute. Un dubte, tinc un dubte. Espinacs, és una paraula masculina, els espinacs. Estratagema, un estratagema, el front, la part superior de la cara, full, atenció que és diferent full i fulla, quan ens referim a un full de paper és masculí, una fulla d'un arbre o d'un ganivet és en femení, llegum, els llegums, és una paraula masculina, per tant, si l'adjectivem, direm els llegums cuits, narius, que són els forats del nas, els narius, el pendent, el senyal, un senyal de trànsit, per exemple, els tèrmits, que són aquests petits insectes que, de la fusta, o titella, titella també és un titella, és una paraula masculina. I són femenins, són paraules femenines, allau, una allau de neu, una anàlisi, per tant, si l'adjectivem és anàlisi sanguínia, anàlisi sintàctica. Aroma, també és una paraula femenina, una bona aroma, una mala aroma. Calor, moltes de les paraules, que, substantius abstractes que acaben en or són femenins. Calor, blancor, esplendor, un esplendor. Resplendor, una resplendor. Olor, suor, verdor, remor, totes aquestes paraules són femenines. Cercavila, una cercavila. Dent, les dents blanques o fosques. Grip, la grip. Les postres, que és una paraula que és en plural, sí, és una paraula que ens equivoquem molt,
no? Tipiquíssima, aquesta.
Exacte, perquè de vegades es diu en singular, sempre s'ha de dir en plural, i a més és femenina, les postres. Síndrome, també és una paraula femenina, la síndrome. I atenció, el nom d'alguns rius, el nom propi d'alguns rius, també es diu en femení perquè fa referència a la paraula que precedeix, que no és riu, sinó que seria aigua o via, fluvial. Garona és la Garona, la Muga, la Noguera, la Sénia, la Tordera, la Valira, ni algun altre. Evidentment, si anteposem la paraula riu, doncs seria el riu Noguera. Però si no hi posem cap, que no hi posem davant cap substantiu, és la Garona, la Valira, etc. Bé, i acabo amb unes quantes paraules que les podem dir en masculí i en femení i no canvien de significat. O sigui, podem dir masculí o femení. Amor, per exemple, és un amor o una amor. O color. El color, la color, tot i que normalment ho diem en masculí, el color, però també es pot dir en femení. Crin, aquests pèls aspres dels cavalls, sí. Doncs és el o la crin. Èmfasi, també, un èmfasi, una èmfasi. Fred, també és una paraula que es pot dir en masculí i femení, el fred, la fred, per exemple, a la zona de l'Empordà ho solen dir en femení. I mar, podem dir el mar Mediterrani o la mar Mediterrània. I una última, que és vessant. Vessant, que ho podem dir també, el vessant, la vessant, quan té un sentit figurat, quan ens referim a faceta, una faceta diferent, un vessant diferent, una vessant diferent. També quan ens referim a la teulada, els o les vessants de la teulada, però quan ens referim a la muntanya és en masculí.
Doncs ens ho apuntem tots, Sílvia, com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa i fins la setmana vinent.
Adéu, fins aviat.
Passa un minutet d'un quart de 12 i engeguem el concurs, que sabem que voleu trucar, participar i guanyar el llibre, sobretot. Avui estrenem editorial, és EDB, i regalem un llibre recomanat per a nens i nenes a partir de 10 anys. Es titula Tu voles, Max, de David Cirici, amb il·lustracions de la Montse Tovella. Diu així: imagina't que descobreixes que pots volar una mica, però no t'ho acabes de creure, i també descobreixes que els adults troben que volar és una desgràcia. Pensen que volar és dolent, i tu també acabes pensant que voldries ser com la majoria de la gent i no volar. Però no ho pots evitar i voles d'amagat fins que et descobreixen. Això és el que li passa a en Max, el protagonista d'aquest Tu voles, Max, que avui regalem entre totes les trucades que arribin al 938172626. Estrenem lletra, no?
Sí, lletra nova. Les paraules d'avui que s'han d'encertar totes tenen la lletra B baixa. A veure si... Bé, a vegades tenim confusió si hem d'escriure una B alta o una B baixa, però com que el so és el mateix, doncs ara pensem que si l'haguéssim d'escriure seria una B baixa. Doncs a veure, la primera. Ocell que empaita entre pans per les platges. De 6 lletres. Fem una mica així d'imaginació, eh? Un ocell que pot ser que empaiti entre pans per les platges. 6 lletres. Una d'elles, la B baixa. Una altra. A veure, aquesta potser costarà una mica més, però vaja, donem-hi voltes. L'hem de tenir ben agafada a les dents. Té 6 lletres. Hem de pensar en una part de la boca que hem de tenir ben agafada a les dents. I té 6 lletres. I una altra, persona que passeja pel carrer, per la plaça, per la Rambla... Bé, per tots aquests espais, com es diu aquesta persona? Té 7 lletres. I també pensem que un element que és una pista que ha de contenir una B baixa. La Sílvia ja fa comptes amb els dits.
Vaig comptant i no em surten.
No surten? No. Cap
una,
de les tres?
Sí, sí. Una de tres.
Va, doncs,
però no us desanimeu, eh? Truqueu-nos i
sí,
ho intenteu.
Sí, sí.
Tant si l'encerteu com si no, el número va al sorteig final per aconseguir el llibre, aquest llibre recomanat per nens i nenes a partir de 9-10 anys.
No sé si podem donar pistes, però vaja, de moment deixem que pensin.
Vinga, que pensin. Penseu. Sona ja el 938-7-26-26. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
T'ho has pensat, com diu la Teresa?
És que no... Ara poso el telèfon que vaig per el món. Vull dir, no sé què heu dit ni què heu fet.
Doncs vinga, directe.
Doncs què, te les repetim?
Una o dues, una
va,
solament.
Vinga, a veure, la primera, a veure si la primera ja surt. Ocell que empaita entre pans per les platges. Un ocell que pots
gavina,
trobar...
Gavina.
Ah, exacte. No sé si empaita els entrepans exactament o no, però és un ocell que trobes sempre al voltant del mar i de les platges, dels ports, també. Doncs molt bé, gavina, i sobretot pensem això, que gavina s'escriu amb B baixa. D'acord.
Arribar i moldre. Felicitats, Eulàlia. Que vagi bé. Sort amb aquest u.
Adéu.
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 Mira, aquesta era la facileta, potser,
sí,
no?
Sí, oi? Ja m'ho imagino.
Les altres dues costen una mica més, però tampoc són complicades.
Les puc tornar a dir, també n'afegeixo una tercera, i així tenim més opcions. A veure, la segona que havia dit. L'hem de tenir ben agafada a les dents. També a vegades això ho diem en plural, que potser ens pot ajudar més, Jo ho dic en singular.
Ara ja hi he caigut.
Sí?
Ara em surten els números.
En plural, potser.
Sí, sí, sí.
Llavors, si en singular té 6 lletres, en plural en té 7. Una part de la boca que tenim ben agafada a les dents i conté una B baixa. L'altra que teníem pendent, persona que passeja pel carrer, per la plaça, qualsevol ciutadà que circula, que transita per una ciutat, doncs, o per qualsevol lloc, com es pot dir? Té 7 lletres. I en dic una tercera, la senyora que viu al replà del davant. Com en podem dir d'aquesta senyora que viu al replà del davant? Té 5 lletres.
I una B baixa.
I una B baixa.
Avui va de B baixes.
Sí, sí, sí.
Són obligatòries.
Això és una pista que ajuda molt, A veure si avui ho hem fet més complicat, no sé.
El telèfon és el 938-7-26-26. De les paraules de la setmana passada... hi va haver algun dubte? Et van fer preguntes sobre xarlatà, per exemple?
Sí, sí, aprofitem per aclarir-ho, perquè bé, ja que surt, doncs va molt bé aclarir aquests dubtes. Jo mateixa vaig dir xarlatà, no sé si és correcte o no en català. Em sembla que vaig dir que diria que no, però ho he buscat, i sí, sí, xarlatà, amb aquesta X so de xeix inicial, xarlatà, xarlatana, és una paraula que existeix en català, que ho relacionem una mica amb aquells venedors ambulants que a vegades veiem o veiem a les pel·lícules, que volen atraure els que passen pel carrer i venen productes a vegades no massa... No sabem si són massa de confiança o no, però xerren molt per això, per tenir compradors. Això és un xarlatà o xarlatana, o també una persona doncs, que fa molt soroll i que el que vol és fer-se notar. Doncs d'això també en podem dir que és un xarlatà o xarlatana. La paraula que buscàvem l'altra setmana era xerraire, que no ens coincidia tampoc amb el nombre de lletres. Però bé, aquesta paraula existeix. I també aprofito o no?
No, espero. Perquè hi ha tres trucades esperant. Va, doncs vinga. Anem a atendre-les. Comencem amb la Jacqueline. Bon dia.
Bon dia, tinguem.
Bon dia. Tens el número 2.
Molt bé, gràcies. Vaig per la resposta. M'ha semblat geniva, geniva.
Ah, molt bé, molt bé. Sí, aquesta part de la boca que ha d'estar, si pot ser el màxim ben agafada a les dents, és la geniva o, en plural, molts cops diem les genives.
Moltes gràcies.
Molt bé, l'has encertat.
Felicitats, Jacqueline, i sort amb el 2.
Quin número m'ha dit que era, que no me'n recordo?
El número 2.
Gràcies.
Que vagi
bé. Bon dia.
Gràcies.
Adéu.
I seguim saludant. Maria Assumpció, bon dia.
Bon dia.
El número és el 3.
Molt bé, gràcies.
I queden un parell de definicions. Quina t'agrada més?
A veure, l'última, torni-me-la a repetir, sisplau.
L'última que he dit deia la senyora que viu al replà del davant.
La veïna.
La veïna, ah, exacte, aquesta és la que buscàvem. Veïna, que sobretot, si l'hem d'escriure, a part de la ve baixa, hem de pensar que porta una dièresi a la i.
Molt bé, sí, sí.
Si és veí, només hi posem un accent, però si és veïna, hi hem de posar la dièresi, perquè si no diria veïna. I una veïna, sí. A part que llavors s'escriu en ve alta, vol dir una altra cosa. Doncs molt bé, veïna és la que buscàvem.
Doncs arribar i moldre,
sí, sí, sí.
Sou fantàstiques. Gràcies, Maria Assumpció.
Vale, moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dimarts. Adéu-siau.
Adiós.
I també ha trucat al 938072626 l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Eulàlia, tens el 4.
Molt bé.
I et queda una definició, potser és la més difícil.
Repeteix-me, sisplau.
A veure, persona que passeja pel carrer, per la plaça, pel carrer, per la Rambla... que circula, que transita. Té 7 lletres.
I una ve baixa.
I una ve baixa. Què et sembla, no?
Ah, això m'has despistat amb la ve baixa.
Això, no sé, zones, a vegades tenim zones que són comercials, que serveixen doncs, perquè hi puguin passejar aquestes persones. Són ciutadans
que no hi ha cotxes,
normals,
no?
No tenen cap característica especial.
Som tots plegats.
I quantes lletres té?
7.
7.
També quan hem de... Bé, no, això ja no, ja, això ja no, això
ja
no
ho dic. Ja sé per on anaves. Home, és una pista. Va, dóna-li.
Jo vull ajudar.
Si has de travessar...
Va, digue-ho tu.
I vas a peu...
Doncs has d'anar per aquest lloc on han de passar aquestes persones, aquest pas, no? El pas per on van aquestes persones.
El pas de peatons.
Peatons. No,
és que clar, no,
no té cap ve baixa, peatons.
No, per això. No
hi caus. Estic
despistada, no.
Però jo penso que has ajudat molt algú que ens està escoltant.
Sí,
amb això
Vicenç,
que
s'espera.
Ens has ajudat.
Vi anant.
Ara sortit.
Ara m'ha sortit, vi anant. Molt bé.
I passem pel pas de vianants, o pas zebra, sí. També es pot dir.
Això de peatons és d'antes, no?
Això mateix. Aquesta ja no, la descartem, els peatons.
Fora. Doncs al final
bé,
sí, Felicitats, Eulàlia, gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Vicenç, hola, què tal?
Hola.
Anaves pels vianants.
Correcte.
Doncs vinga, ara llança't a la piscina.
A la propera.
A l'últim minut te l'han pres. A veure, em deixo anar una nova. Eina de tall que no hem de confondre amb el Consell de Ministres. Això és una definició una mica curiosa. Té 7 lletres. Oh. I en dic dues, i així també ja podeu anar pensant. I una altra. D'aquí a poc temps. Aquesta té 5 lletres.
L'eina de tall és un ganivet, igual que... com pot ser els ministres, el ganivet de ministres.
Ah, però aquí ve la cosa, no? Que en el cas del Consell de Ministres hem de dir gabinet i l'eina de tall hem de dir ganivet, eh? I bé, ara sí que ho explico una mica, però vaja, la qüestió de la definició era aquesta, eh? L'eina de tall és el ganivet.
Doncs el 5 per tu, Vicenç.
Perfecte, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu, bona setmana.
Gràcies. I ens queda una última definició que deia...
Sí. D'aquí a poc temps. I té 5 lletres.
I una B baixa.
Poc temps té una B baixa. Bé, si ho posem en un, dins d'una frase, a vegades ens va més bé i ho trobareu de seguida.
Va, truqueu, l'última oportunitat. I què volies dir del ganivet?
Bé, això, que més o menys ja és això que he dit, eh? O sigui, a vegades, així com més col·loquialment, en comptes de dir ganivet, diem gabinet.
És veritat.
I gabinet és això. Simplement això passa, eh? Se'n diu... metàtesi, ara no em sortia la
metàtesi.
Paraula. Metàtesi.
Déu-n'hi-do el nom.
Aquest fenomen lingüístic és metàtesi. Canviar d'ordre lletres, com ara dir enciamada en comptes d'ensaïmada, o dir el nom propi Gabriel, doncs dir Graviel. Això, a vegades costa, és més fàcil de dir i llavors es fa algun canvi d'ordre de lletres. I bé, en aquest cas hem de dir ganivet, però si col·loquialment diem gabinet, tampoc passa res, eh? És una mica la
no
riquesa de la llengua, això, eh? Ara, el gabinet, que sí que és el lloc on es reuneixen els ministres, per exemple, un lloc destinat a estudi o un lloc així, un espai d'un advocat, per exemple, si diem gabinet, llavors ho hem d'escriure en B, eh? En B alta. En canvi, ganivet s'escriu en B baixa. Això sí, són aquesta diferència de la lletra. I bé, res sobre els vianants, també, però l'únic que volia comentar és això, que hi ha això dels pas de vianants, o que es pot dir pas zebra, també. Aquesta zona senyalitzada també es pot dir zebra i hem d'evitar els peatons. Això sí.
Abans es deia molt. Per sort, això ha anat quedant enrere.
Sí, sí, són d'aquests barbarismes així, com ja una mica antics, que ja s'han anat superant, no? Com dir acera o dir bordillo o... aquesta dibuixon, eh? Són uns barbarismes ja una mica antics que ara ja hem anat superant. Sí, sí.
Arriba aquesta última trucada que demanàvem. Maria Rosa, bon dia.
Sí, bon dia.
Tens el número 6, in extremis.
Jo diria que és aviat.
Aviat, exacte. D'aquí poc temps, podem dir... d'aquí poc temps s'acabarà el programa, doncs aviat s'acabarà el programa. Molt bé. Sí, sí.
Arribar i moldre.
Molt bé.
Fantàstic. Doncs tens el número 6, sort.
Val, moltes gràcies.
Gràcies per trucar.
Bon dia.
Adéu. Adéu-siau.
Tot i que aviat és una paraula que té més significats, també, eh? També vol dir d'hora. Per exemple, avui has vingut més aviat, eh? Avui has vingut més d'hora. O de pressa, ho diuen molt aviat, eh? Ho diuen molt de pressa. O també vol dir alguna locució més aviat. Per exemple, és més aviat gras. Doncs això vol dir tirant-ne gras, eh? O tan aviat com, o tan aviat plora com riu, per exemple. Vull dir que hi ha altres significats similars, però tots amb la paraula aviat.
I sempre s'escriu igual.
Sempre amb la B baixa. Això sempre hi hem de pensar.
Doncs va, toca regalar aquest llibre d'EDB, Tu voles, Max, per nens i nenes a partir de 9-10 anys, que podeu passar a recollir a Ràdio Vilafranca. Són 6 trucades, 6 números que van al bombo i surt el 5. Per tant, Vicenç, quan vulguis, quan puguis, passa per la ràdio a recollir el teu premi. Teresa, gràcies. Fareu pont al Servei de Català?
Sí, aprofitant que he dit els horaris, ja ho podia haver dit també. Divendres, si algú volia venir a fer alguna consulta al servei, doncs no, tindrem tancat i farem pont dijous, perquè ja és festa. Però bé, a partir de dilluns, doncs ja, amb tot aquest horari que he dit de matí i de tarda, els dimarts i els dijous, de 5 a 7.
Avui, per exemple?
Avui,
aquesta
exacte,
tarda.
Avui mateix.
Doncs ens retrobem dimarts. Bon pont.
Igualment. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Encetem l'últim repàs a les notícies en el Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La policia local de Calafell ha realitzat 25 desocupacions en calent en el que portem de l'any 2023. Són els desallotjaments que poden fer-se en les primeres hores de l'ocupació o quan el fet està en fase de temptativa. L'avís del veïnat ha estat clau per poder actuar i per això l'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana. Les desocupacions en calent a Calafell són una dada molt remarcable si les compara amb la d'altres municipis. També amb ciutats més grans en relació al respectiu nombre d'habitants. Per exemple, en aquest mateix període, en una ciutat com Sabadell, s'han fet el doble de desocupacions en calent, però la seva població és 7 vegades més gran. El regidor de Seguretat Ciutadana, Marc Caselles, explica que la policia local és el cos de seguretat més proper i quan es produeix una situació d'aquest tipus són els que actuen de forma directa. El projecte estratègic de competitivitat territorial Penedès Territori Vitivinícola, Innovació Sostenible i Saludable, compta amb 4 socis beneficiaris, que són el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, l'Ajuntament de Vilafranca, el Consell Regulador de la DO Penedès i la Fundació Vitec, i 9 ens col·laboradors, l'Associació Innovi, el Consorci de Promoció Turística Penedès, Covides, l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, la Fundació Pro Penedès, la JARC, Tamic, Unió de Pagesos i l'empresa XTA. El projecte Penedès Territori Vitivinícola tenia com a objectiu assolir el lideratge qualitatiu i comercial dels vins tranquils i escumosos que es produeixen al Penedès. I la seva actuació més destacada era posar en funcionament un viver de cellers, que s'ha ubicat al carrer Comerç número 29 de Vilafranca. Ara les tines del viver de cellers estan plenes de most en procés de fermentació. Les 7 candidatures que han estat escollides per estrenar el viver estan formades per 4 dones i 10 homes, que podran elaborar i comercialitzar les primeres 19.000 ampolles de vi amb el suport d'un enòleg contractat expressament i amb l'acompanyament del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca. Subirats reprèn el cicle de sortides mensuals de marxa nòrdica. La regidoria d'Esports organitza novament les sortides mensuals de marxa nòrdica pel municipi, una activitat adreçada a tota la ciutadania que es durà a terme el primer dissabte de cada mes. Aquesta activitat està guiada i dirigida per instructors especialitzats en l'aprenentatge i perfeccionament de la marxa nòrdica. L'objectiu és conèixer l'entorn del municipi de Subirats practicant un esport saludable. Les places són limitades i cal inscripció prèvia per poder reservar plaça. L'organització tindrà a disposició de les persones inscrites bastons de marxa nòrdica. El calendari de les sortides, que va arrencar dissabte passat a Can Cartró, continuarà el 4 de novembre a Ordal. Tot a punt per la Festa Major a Cal Rubió. Un any més, el calendari d'octubre ve marcat al municipi per una de les seves cites més destacades, la celebració de la Festa Major de Cal Rubió, amb un programa ple d'activitats que la comissió organitzadora està acabant d'enllestir abans de l'inici dels actes que començaran l'11 d'octubre amb el pregó de la professora de català Judit Sadurní i una traca que servirà per donar la benvinguda a 5 jornades d'activitats variades. El dia de la inauguració tindrà lloc el Rubió Foc i el Castell de Focs d'Artifici, el que seguirà l'endemà dijous, la Diada del Pilar, la tradicional missa solemne amb el cant dels goigs de la Mare de Déu i la participació de la coral Amics de Penyafel. En acabar, davant la sala, es farà l'exhibició folklòrica amb els balls populars dels monjos i la Ràpita i un concert i ball de festa major a la tarda.
Penedès en xarxa.
Són 12:45. Amb Carles Gala destriem les millors propostes d'aquesta setmana a les pantalles. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom. Doncs sí, dia de repassar estrenes i, de fet, aquesta setmana, déu-n'hi-do les estrenes que tenim i déu-n'hi-do també les que estan relacionades amb temes de por, de misteri. Suposo que està a punt d'arribar Halloween, el 31 d'octubre, la castanyada, i s'estrenen doncs, sèries relacionades amb aquestes temàtiques i també d'altres. Si voleu, comencem a repassar, perquè de fet avui mateix a Filmin s'estrena una sèrie que s'anomena Manual de la vida salvaje i sona així.
Habéis venido aquí porque queréis ganar. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar para triunfar?
Yo tenía un amigo que murió el año pasado. Daría cualquier cosa por hablar con Gab, entenderlo.
¿Qué os parecería un chatbot que puede hablar con los muertos?
Hacemos informática.
Kev, no magia negra.
Haces que las máquinas hablen. Hace 400 años te quemarían en la hoguera.
No hay nada más poderoso que una idea. Tío, esto es una genialidad. ¿Estáis dispuestos a convertir todas vuestras relaciones en transacciones? ¿A monetizar la miseria humana?
¿Quieres dedicarte a los negocios, Kevin? No te fíes de nadie, ni siquiera de tus amigos.
Sin un sueldo, esto es cada vez más difícil.
Entre tus virtudes no está la de saber negociar.
¿Sabes cuántas horas trabajo al día? ¡La cabeza me va a explotar!
Estaría bien que hicieses algo mínimamente útil para empezar.
Ya me estás tocando las narices.
Trabajando en tecnología, antes o después te vas a cruzar con algún baboso que quiera verte las tetas.
Aquesta és una adaptació televisiva de la novel·la del quebequès Jean-Philippe Baril Guéral sobre com aconseguir l'èxit als negocis, amb tocs d'humor negre i també ciència-ficció. I a partir d'aquí veiem la història d'un millennial que és brillant i ambiciós, que funda amb dos amics una startup que desenvolupa una aplicació que li permet dialogar amb els difunts a través de les empremtes digitals, i el camí cap a l'èxit no serà fàcil i la ràpida expansió de l'empresa tindrà conseqüències desafortunades que obligaran el fundador a prendre decisions ètiques i qüestionables. Com dèiem, avui s'estrena a Filmin Manual de la vida salvaje.
Doncs repassa'ns, explica'ns les propostes per dimecres, que en tenim de nivell i amb noms de Hollywood fins i tot.
Sí, repassem ja les estrenes de demà dimecres, que arriben unes quantes, com per exemple a Disney Plus arriba una sèrie que s'anomena Nada. De fet, és una minissèrie de 5 episodis que, si veieu el tràiler, t'entra una gana brutal, perquè hi ha unes imatges d'uns plats i de la cuina i del que fa el protagonista d'aquesta sèrie, que és brutal. De fet, un crític astronòmic sofisticat, amant de l'art i provocador. De fet, la seva targeta personal posa el seu nom i a sota posa nada, res, burlant-se així doncs, dels professionals i dels rols en general. Doncs aquest personatge que viu fa dècades amb una senyora que ho resol tot, una mena d'assistent personal, mestressa de claus i també cuinera, però un dia la senyora mor i ell se n'adona que no sap fer res, absolutament res. I decideix contractar una noia molt inexperta i ingènua que ve del Paraguai, a qui ha d'instruir des de zero sobre les innombrables qüestions de la seva vida, les relacions, gustos personals, cultura, qüestions gastronòmiques, i a partir d'aquí aquest xoc de cultures i generacions esdevindrà insòlites, intenses, contradictòries i també tendres situacions que capitalitzaran aprenentatges per tots dos. Una sèrie que de moment sembla interessant, que es diu Nada i que s'estrena demà a Disney Plus. Hello?
Vincent, amigo mío, te habla Manuel Tamayo Prats.
I hope you're not dying or anything like that.
Pongo en speaker así nos escuchan todos, ¿eh? Estoy por publicar un nuevo libro. Voy a venir a presentarlo a Buenos Aires.
Como me lo hay promeso.
Questi boludo no me creen. El obelisco es el símbolo de Buenos Aires.
But the one in Washington I think is bigger.
I per altra banda, també s'estrena demà a Movistar Plus La Messias, una sèrie estranya, és una nova sèrie creada per Javier Calvo i Javier Ambrosi, en què el vídeo viral d'un grup de música pop cristiana compost per diverses germanes impacta a la vida d'Enric, un home turmentat per una infància marcada pel fanatisme religiós i també pel jou d'una mare amb deliris messiànics. Per tant, una sèrie que s'estrena també demà a Movistar Plus.
Acabo de tener esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando, bailando.
cantan canciones como, como medio religiosas.
Ah,
no
sí,
son.
Ricardo, vale, sí, ya.
He visto los vídeos.
Al parecer lo ha visto toda España.
¿Sabes algo de mi madre?
Ella siempre quiso ser una estrella, pero no me imaginé que sería de esta clase. Y viral. ¿Qué quieres, Enrique?
Quiero ir a buscarlas y sacarlas de ahí yo mismo.
I seguim amb més estrenes. De fet, aquest dimecres també s'estrena, a part d'aquesta sèrie de La Messias, a Movistar Plus, una altra sèrie, en aquest cas a Netflix. Estem parlant d'una sèrie que s'anomena Pacto de Silencio, és un thriller, un drama d'una famosa influencer que de cop i volta entra de ple a la vida de quatre dones per descobrir la veritat sobre els seus orígens i també per cobrar-se alguna venjança. Sona així, Pacto de Silencio.
¿Estás segura de lo que vas a hacer?
Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida. Son muchos años planeándolo. Desde que supe que cuatro alumnas de ese internado me abandonaron, no he hecho otra cosa más que buscarlas.
Fernanda Alarcón, Martina Robles, Sofía Estrada e Irene Bustamante.
Y ahora al fin encontré a la persona que me va a dar la respuesta. Ramona Castro.
Alguien se está amarrando para ocultar un embarazo y necesito saber quién es.
Ya no soy esa niña a la que humillaron y dejaron tirada como si no valiera nada. Voy a meterme en la vida de esas viejas sin que ellas sepan quién soy. Y luego voy a darle a cada una donde más les duela.
¿Te puedo ayudar? Tú eres Brenda Rey, ¿no?
Mucho gusto.
Mucho gusto.
Adrián.
El pasado siempre vuelve. Y eso va a ser un infierno para todas ustedes.
Pero tú eres la única que puede decirme quién de ellas me parió.
Encantado tener una hija como tú.
També dimecres s'estrena una altra sèrie que s'anomena Forever, el número 4 i després la paraula Ever. S'estrena a Disney Plus i parla de la història d'uns joves músics, Andy, Ian, Ciro i Darío, que es troben per casualitat en un restaurant on de cop i volta es troben involucrats en una situació inesperada, i és que una valuosa guitarra acaba de desaparèixer. Per recuperar la guitarra i tornar-la també al seu propietari, han de formar una banda, una boy band, una banda que té molt d'èxit i que després tenen i passen per diverses fases bastant problemàtiques. A aquesta sèrie seguirem la història d'aquests quatre músics, Forever, a Disney Plus a partir de demà mateix.
Yo nací con un sueño, vivir sobre el escenario. Dice mi abuelo que solo hay musa cuando hay amor y solo hay música cuando hay musa. Eso quiere decir que amor y música son la misma cosa.
Desde que tengo memoria, la música siempre estuvo ahí, como una puerta a otro mundo. Es la única familia que estuvo ahí junto a mí.
Yo le cerré la puerta a la música cuando demostró que su magia podía desaparecer un instante.
Pero tiene mucho talento y creo que podemos formar una muy buena banda.
Una madrugada, una canción y un buen café. Esas tres palabras y un acorde que inventé. Tanto te buscaba y tanto tiempo yo esperé.
Una canción y otra más.
Para siempre.
Solo nos falta un chico que haga freestyle.
Aunque el invierno es imposible, evita algo. Seré tu paño cuando tú sientas llorar. Si tú te fueras, yo te espero y tú me esperas. Y un millón de cosas buenas de seguro llegarán. De
corazón... Dijous arriba una estrena molt esperada i terrorífica.
És La caída de la casa Usher, aquest conte de por d'Edgar Allan Poe, i que en aquest cas doncs, veurem la versió televisiva, eh? Una minissèrie de televisió que en aquest cas, com dèiem, doncs es podrà veure aquest dijous a Netflix. Algunes crítiques que arriben, que són doncs, mitjanament bones, i que expliquen que aquesta és una sèrie que comença amb un narrador anònim que s'acosta a la casa d'Usher en un dia avorrit, fosc i silenciós, i aquesta casa, propietat del seu amic de la infància, Roderick Usher, és ombrívola i misteriosa. I així comença La caída de la casa Usher. Dijous a Netflix.
Esta vez. Esta vez. Esta vez.
Su señoría, da igual cuántas pruebas se acumulen contra ellos. La criminal familia Usher se mantiene más unida y oscura que nunca.
Y si alguien viene a por nosotros, descargaremos todo nuestro arsenal hasta neutralizar la amenaza.
¿Con neutralizar te refieres a demandar hasta el olvido? ¿Echar a la calle?
Neutralizar. Dar por muerto.
Deberíamos vernos más a menudo. Esto es una alegría para el corazón.
Roderick Asher, tu familia es un puñado de corazones atrofiados, cuya hora ha llegado.
¿Quién eres tú?
Una consecuencia. Y esta noche eres un daño indirecto.
Yo ya me voy. Tengo una cita con tu padre.
Tu hermano ha muerto.
Es una tragedia, pero un par de Twitch rollos seguiremos adelante y listo.
Esto no ha sido un accidente. Van a por vosotros. Y esa mujer lo sabe todo.
Es la hora, Rodri. ¿Qué has hecho? Estás en primera fila para mi ajuste de cuentas, amigo.
Ni siquiera tengo un traje propio de un funeral. No, no es verdad. Este puto satén. El satén es la seda de los pobres y solo vale en un funeral si te has muerto con el puesto.
Estamos a salvo.
Ens plantem a divendres, a mig pont.
I anem ja a les estrenes de divendres, una estrena esperada que s'anomena Cocina con Química, que arriba a Apple TV+. És una minissèrie de 8 episodis i està ambientada als anys 50 i de cop i volta el somni d'Elisabeth Zott de ser científica es veu desafiat per una societat que diu que les dones han d'estar a l'esfera domèstica i no pas a l'esfera científica. Però l'Elisabeth Zott accepta una feina en un programa de cuina de televisió i en comptes de només explicar receptes, es proposa ensenyar a una nació de mestresses de casa alguna cosa més que receptes. Com dèiem, a partir de divendres, Apple TV+, Cocina con Química.
En la vida, los descubrimientos nos conducen a más preguntas. La única variable constante es lo inesperado. No se puede controlar. Solo al mirar atrás es cuando ves cómo estaba todo conectado. Empecemos, ¿de acuerdo?
Está perfecto.
Me gusta cocinar. La cocina es química.
Estás a punto de lograr un gran avance científico.
Esta institución tiene una reputación que se basa en científicos de talla mundial, no en las falacias de un técnico de laboratorio.
Aquí tenemos reglas.
Me están despidiendo.
Me gustaría ofrecerle un trabajo como la presentadora del programa de cocina.
¿Tiene una contusión?
No, está en condiciones de convertirse en el fenómeno televisivo de las tardes.
¡Estamos en directo en 5, 4, 3!
Bienvenidas a todas. Y esto, escena a las 6. ¿Necesito una frase pegadiza?
No lo pienses tanto.
Nunca entendí qué significa eso.
Me enorgullezco del olvidado burro de carga de la cocina. Las mujeres y las patatas asadas.
¡Qué
Tú tienes algo que casi nadie tiene. Tienes una plataforma. Lo que dices importa.
Creen que la política no tiene cabida en la cocina.
Un hombre quiere que su esposa le prepare una copa después de un día de trabajo.
¿Por qué asume que su día fue más largo que el de ella? ¿Por qué no se prepara usted la copa?
I una altra de les sèries que arriba a proper divendres és Pesadillas, una sèrie que arriba a Disney+, una sèrie d'adolescents, i que sona d'aquesta manera.
¿Nos conocemos?
Nathan Brad, el profesor de lengua nuevo.
¿Y vive por aquí cerca?
Sí, en la antigua casa Biddle.
¿En la casa Biddle?
Sí que me contaron esa historia horrible del chaval que vivía allí.
Pues me han dicho que hay fantasmas. Bueno, no sé.
¿Ha visto si pasa algo raro?
¡Mi patata!
¡No tiene gracia!
No. No se me ocurre nada.
Oye, tenemos que hablar. Están pasando cosas muy raras. Está claro que pasa algo.
¿Por qué has hecho eso, tío? ¡No mola nada!
Porque las maldiciones no existen, no son reales.
¿Estás bien?
¡Llama a la enfermera! ¡Corre!
Todo tiene relación. Va por nosotros, por lo que hicieron nuestros padres.
Seremos hijos famosos de asesinos.
Dinos qué es lo que pasa. Es evidente que lo sabes. Por eso nos está pasando todo esto.
No tenemos elección. Esto acaba.
I abans de finalitzar, Sílvia, només posar una data, que és el 19 d'octubre. El 19 d'octubre, jo diria que a la televisió d'aquest país tindrà una fita històrica, i és que torna un dels concursos, diguem-ne, més importants de la televisió, que és l'1-2-3 de Televisió Espanyola. Però en aquest cas, atenció, no el busqueu pas a la televisió convencional, no el busqueu a Televisió Espanyola, ni a cap de les seves plataformes, perquè l'1-2-3 torna el 19 d'octubre, però torna, com ja vam avançar en aquest programa, en el canal de Twitch, i ho presentarà un dels youtubers, un dels influencers, diguem-ne, d'aquest món, que és el TheGrefg. Per tant, haurem d'estar atents en aquesta estrena, perquè hem de veure com tenen preparat aquest programa, si serà un format del que estàvem acostumats a veure, si canviarà molt, si tindrà, diguem-ne, la infraestructura necessària per fer un programa com aquest, o bé quedarà amb una cosa, bueno, una mica de a mig camí, eh? Veurem. De moment hi ha patrocinadors importants, de marques importants al darrere, i de fet estan fent càstings per als azafatos i azafates, que diuen ells. També estan fent doncs, càstings o concursos per als sofridores, i alguns dels concursants seran famosos. Per tant, veurem, eh? Com funciona, com està preparat aquest nou format de l'1-2-3, però la data sí que l'hauríem d'apuntar. 19 d'octubre, d'aquí en només 9 dies, s'estrena l'1-2-3, farem el seguiment, us anirem explicant i veurem. De fet, a mi em fa il·lusió, eh? És un dels programes de la meva infància i, per tant, segurament a moltíssima gent tornar a veure l'1-2-3, doncs segur que farà gràcia. Per tant, estarem atents i des d'aquí també us seguirem, Sílvia.
I tant, tots aquells que ens vam criar amb ell, com dius, que el recordem, ens fa molta gràcia veure quin nou rumb agafa. Gràcies, Carles. Fins dimarts.
Tornem la setmana que ve. Adéu-siau, moltes gràcies.
Quatre minuts i pleguem. I abans de marxar, volem compartir una història que ens narra la Lourdes.
Doncs sí, aquí estem un altre cop i avui es porto... Jo sé que molta gent busca feina. Doncs hi ha un tipus de treball que s'ha posat molt de moda i que està en alça, i és els emprovadors de fidelitat. No sé si l'havia sentit.
Mai.
No? No. Emprovadors de fidelitat.
Sorprèn-nos.
Vinga, doncs ho explico. Sabeu que hi ha xarxes per tot, Facebook, Instagram, Twitter, que ja no és Twitter, que és X, TikTok... Doncs bé, com que molta gent s'està convertint o és infidel, doncs hi ha molta falta de confiança en la parella, doncs està portant a moltes persones a recórrer serveis emprovadors de fidelitat, en línia, que inicien una conversa amb la parella, intenten seduir-la amb l'objectiu de veure si és fidel o no. A principis d'enguany, els emprovadors de fidelitat van començar a ser tendència en les xarxes socials vietnamites. I avui una simple cerca llança milers de resultats, tant d'emprovadors de pagament com dels que ofereixen els seus serveis de forma gratuïta. Només a Facebook, una plataforma que continua sent molt popular a Vietnam, hi ha centenars d'ells i més de la meitat presten el servei gratuïtament. No obstant això, els psicòlegs adverteixen que aquest tipus de proves de fidelitat a la parella poden tenir conseqüències negatives imprevistes en una relació. La tecnologia ha fet que interactuar amb la gent sigui més fàcil que mai, i això inclou enganyar la parella. El psicòleg Tran Huong, resident a Hanoi, afirma que el baix nivell de compromís dels joves en les seves relacions sentimentals ha fet que el nivell de confiança disminueixi dràsticament, la qual cosa ha impulsat aquest meteòric ascens de testos de fidelitat en línia. La idea en la qual es basen els serveis de proves de fidelitat és bastant senzilla. L'emprovador o emprovadora s'acostarà a l'objectiu en les xarxes socials de manera coqueta, intentant que es comprometi sentimentalment amb ell o ella. Es considera que l'objectiu està demostrat quan la persona li diu a l'emprovador que està solter o quan comença a flirtejar obertament amb ell o ella. Es diu que alguns objectius cautelosos durant mesos, però que els emprovadors més persistents, continuaran intentant-ho fins que aconsegueixin el seu objectiu. Una dada, hi ha un noi de 23 anys que cobra fins a 200.000 moneda, òbviament, vietnamita, 8,2 dòlars per objectiu, i afirma que més de 100 persones al dia es posen en contacte amb ella per a sol·licitar els seus serveis. O sigui que si ens quedem sense feina, aquesta potser és una bona forma. No gaire moral, però bueno, deixem-ho aquí.
No, sí. A mi no deixa'm de sorprendre'm aquestes fake news, però ja saps que sóc molt crèdula i jo m'ho crec tot. Així que me la crec.
Jo sí, també m'ho crec, tot i que el mètode no em sembla gens científic, però m'ho crec, sí.
És bona, és una notícia certa, s'està convertint en una professió, de fet, ja veieu que paguen prou bé, a vegades més que sent periodistes, però si algun dia ens quedem sense treball, doncs ala, emprovadors de fidelitat.
Déu-n'hi-do.
Una nova professió.
Exacte.
Acabem, tanquem paradeta d'aquest dimarts. Gràcies, noies, demà hi tornem.
Fins demà.
Fins demà. Adéu.